A Ràdio Maricel, a cel obert.
Nou i 36 minuts, dues informacions i sobretot una amb la qual vàrem acomiadar el programa d'ahir. Després, el que ha cridat també l'atenció o que ha estat informativament parlant destacat en aquestes darreres hores és una nota de premsa dels Mossos d'Esquadra en la qual es diu obertament que ha caigut un grup criminal especialitzat en cometre robatoris amb intimidació a Sitges. Agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, de la Unitat d'Investigació de la Comissaria del Garraf, van detenir el passat dijous 13 d'agost 5 homes d'entre 25 i 30 anys de nacionalitat marroquina i veïns de Barcelona, Gavà i Vilanova com a presumptes autors de delictes de robatoris amb violència i intimidació contra la salut pública i pertinença a grup criminal. Les detencions són fruit d'una investigació iniciada el passat mes de juliol per agents del grup de paisà de la Comissaria de Garraf després de constatar que en les darreres setmanes s'havien produït diversos robatoris amb violència i intimidació al centre de Sitges. Aquests robatoris eren comesos per diversos individus que es dedicaven a oferir droga als turistes i alhora aprofitaven per sostreure's objectes personals com carteres i telèfons mòbils. En molts dels casos, les víctimes dels robatoris van patir lesions com a conseqüència de la violència utilitzada pels detinguts. Amb l'objectiu d'evitar més robatoris, així com permetre les identificacions i detencions, es va planificar un dispositiu el passat 13 d'agost, d'acord, per tal de poder enxampar els autors dels robatoris. Com així ha succeït, els 5 detinguts acumulen 54 antecedents per fets similars i després de passar a disposició judicial, el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia va decretar la seva llibertat en càrrecs. Amb un ordre de prohibició d'entrada a la localitat de Sitges pels 5 detinguts. Aquesta és una de les notícies. Ahir, però, acabàvem el programa a les 12 del migdia amb un titular que ens facilitaven també des del propi Ajuntament. A primera hora d'ahir, agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra van presentar l'establiment, la discoteca What the Fuck del carrer Àngel Vidal. A l'entorn d'aquest establiment hi ha hagut molta opinió pública en els darrers dies i les darreres setmanes. Moltes fotografies, molta controvèrsia i sobretot molt de neguit pel que entenen molts veïns que han estat un seguit de molèsties al carrer, d'aldarulls i de circumstàncies de tota mena que han alterat la tranquil·litat veïnal. A l'altre costat del fil telefònic, no només saludem el regidor de Governació, sinó que saludem a l'alcalde, que és a qui correspon, en aquest cas, signar la mesura executiva del precintament de qualsevol local. Miquel Forns, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
A l'alcalde li correspon signar, no?, el document conforme, aleshores, la policia local executa aquest precinte.
Bé, administrativament és un document, és un decret d'alcaldia i, per tant, li correspon a l'alcaldia la signatura. Mm-hmm.
Què ha passat en aquest establiment?
Bé, la veritat és que aquesta ha estat una història, diria jo, desagradable, perquè ha durat molts mesos, en el sentit negatiu, dic, de la durada, perquè realment nosaltres l'interès de l'Ajuntament és que els establiments puguin funcionar amb normalitat i que la seva oferta sigui una oferta de qualitat i que lligui molt amb el projecte turístic, però també dirigit als nostres ciutadans de Sitges, no?, els nostres residents, i que encaixi amb el que entenem d'uns ítems de qualitat mínims. Aquí hi ha hagut dues coses que crec que han anat bé. Una, l'oferta no ha estat de qualitat, i dues, no s'ha complert la normativa. Aleshores, ha arribat un punt que tota aquesta situació d'incompliment ha arribat al col·lapse, diguem, màxim a nivell de legalitat i administratiu, i s'ha produït el tancament. Tot això amb uns grans perjudicats durant tots aquests mesos que han estat els veïns i les veïnes del carrer Àngel Vidal, principalment, que són els que han patit aquesta situació. Durant el passat mandat, a finals del passat mandat, per tant, aquesta tardor última i aquest hivern, vam crear aquella taula de debat, de treball, al voltant de la convivència a la via pública, al voltant del civisme, al voltant de les activitats que podien generar molèsties, no? hi havia representants dels empresaris, hi havia representants dels veïns organitzats en plataformes o en col·lectius en funció dels trams de carrers, no? El carrer Àngel Vidal, el carrer Sant Bartomeu, el carrer Bonaire. També hi havia els representants de les regidories afectades, governació, promoció econòmica, via pública, hi havia els cossos policials. I la polèmica i les molèsties que generava la discoteca del carrer Àngel Vidal era un constant i, per tant, la preocupació era màxima. Hem intentat per la via del diàleg solucionar-ho. No hi ha hagut resposta per l'altra banda, per la part empresarial, i, per tant, el cúmul d'incompliments de la legalitat ha portat al tancament i al precinte de l'activitat.
A partir del que ens comentava l'alcalde, i no per, òbviament, menys tenir el paper de tothom, que ha estat molt important, ha pogut més la vulneració de la llei que les protestes veïnals?
Les protestes veïnals anaven dirigides sobretot a l'ordre públic. És a dir, no el que passava dins la discoteca, sinó el que passava fora. Aleshores, aquesta va ser determinant perquè ja fa unes setmanes, aquest dia, a principis d'aquest estiu, decidíssim des de l'Ajuntament reduir l'horari d'obertura de la discoteca.
Fins quina hora podia obrir aquesta discoteca?
Els caps de setmana fins a les 6 i entre setmana una hora menys. Llavors es va reduir 2 hores l'horari. És a dir, entre setmana havien de tancar a les 3 i els caps de setmana i vigílies de festius, diguem, a les 4. Aquesta reducció d'horari anava precisament dirigida a evitar de matinada els aldarulls que es produïen al carrer Àngel Vidal, perquè per part de les persones que operaven, que gestionaven la discoteca, no es posava cap mitjà efectiu per controlar, per ajudar-nos també a l'Ajuntament, perquè moltes vegades la policia no dona l'abast per tot, doncs a controlar doncs el tema dels sorolls, que no es produïssin baralles, que no es produïssin discussions, que no es produïssin actes incívics i de vandalisme en el carrer Àngel Vidal, que era una constant. No hi va haver col·laboració mai. I per això es va reduir l'horari, per intentar reduir doncs, que avancés de matinada els efectes que poden tenir, que com sabem, doncs, quan la nit avança, de vegades les coses es compliquen. Haig de dir que això també va ser signat en forma de decret, aquesta reducció, per part dels empresaris gestors de la discoteca, tampoc el van complir. O sigui, la policia hi anava pràcticament cada dia, o dia sí, dia no, a comprovar si es complia aquesta reducció de l'horari, i no es va complir mai. I, per tant, la policia anava aixecant acte. Anaven aixecant acte d'aquest incompliment. El cúmul i el conjunt i el paquet, diguem, tan gros d'incompliment d'aquesta reducció horària ha fet que fos el fonament perquè ara, diguem, prou, s'ha acabat.
Ens ho heu posat molt bé, perquè qui ens escolti deu poder pensar, l'alcalde parla de reiterats incompliments i el cúmul d'actes aixecades per la policia local ha acabat per precintar el local. Hi ha una, no sé si dir, un llindar a partir del qual se supera tot allò superable, cal moltes actes, en calen poques, cal incomplir moltes vegades una norma com perquè es pugui arribar a actuar, o aquells que puguin pensar, home, hem trigat molts mesos i l'alcalde en cap moment ha dit que aquesta empresa complís alguna cosa. Per tant, si mai l'empresa ha arribat a complir res, es podia trigar tants mesos a executar-se aquesta actuació?
Insisteixo, una qüestió és els aldarulls i l'ordre públic, l'altra qüestió és les normatives que afecten tècnicament a l'establiment, insonoritzacions. No estem parlant d'això, estem parlant de problemes d'ordre públic, principalment, i d'incompliment d'una disposició, d'un decret, en aquest cas, de l'Ajuntament de Sitges, de reducció d'horari. El que sí que haig de dir, estem entrant en terrenys molt administratius, molt, molt jurídics, també, però hem de ser molt conseqüents a l'hora de prendre aquest tipus de decisions i sobretot hem d'estar molt ben fonamentades. Per què? Perquè, òbviament, ara els operadors, els empresaris de la discoteca, si ho creuen convenient, poden recórrer aquesta decisió per la via judicial. Si això entrem en un procediment judicial, i vull recordar que hi ha un altre cas a Sitges també prou conegut i que també l'Ajuntament va prendre la decisió per incompliment normatiu en el seu dia de tancament i precinte d'una altra discoteca, l'Atlàntida. També estem en processos judicials oberts perquè els empresaris han denunciat l'Ajuntament. Ja veurem com acabaran. De moment, haig de dir que l'Atlàntida no ha guanyat cap de procediment judicial, els ha guanyat l'Ajuntament sempre. Però aquest cas també es podria donar. Per tant, ha d'estar molt ben fonamentat, molt ben argumentat, la decisió que pren l'Ajuntament. La Generalitat, que és qui té la potestat inspectora dels establiments, no de l'ordre públic, dels establiments, també té un obert els seus expedients en aquesta discoteca.
És a dir, perquè tothom ens entengui, alcalde, i a partir de les reflexions que també es van fer en el darrer ple municipal, a la Generalitat de Catalunya li correspon vetllar pel compliment de tot allò que succeeixi a l'interior. I a l'Ajuntament de Sitges, òbviament, per tot allò que succeeixi a la via pública.
Exacte. Podríem una mica
definir-ho d'aquesta forma.
D'aquesta manera. A mi em consta que la Generalitat, a través del departament corresponent, de la subdirecció de Jocs i Espectacles, diguem, doncs està supervisant i ha estat a sobre d'aquesta discoteca i d'altres establiments de Sitges doncs, que puguin tenir alguna situació d'observació, d'anàlisi de compliment de la normativa a l'interior. I per tant, aquí també Mossos d'Esquadra, per aquelles qüestions que preocupava molt a una part del veïnat i una part de la ciutadania, que era si realment es produïa dintre de la discoteca, doncs, si hi havia menors, si hi havia consum de drogues o venda de drogues, tot això també ha estat i està investigat pels Mossos d'Esquadra. I per tant, aquí sí que jo no puc dir res, perquè això és una investigació que correspon a ells, si és que s'arriba a comprovar o que hi ha hagut alguna situació d'aquestes.
L'Ajuntament, d'alguna manera, pot, no sé si dir constatar o no, que les situacions que es produïen a l'entorn d'aquest establiment eren poc comparables a la que es poden esdevenir en altres establiments de lleure nocturn, aquí a Sitges?
Sí, la prova és que hem tingut que hi ha altres establiments en altres carrers i que no han generat el conjunt de conflictes i d'actes incívics continus que passaven al carrer Àngel Vidal. No estic parlant del carrer Bonaire, que hi ha un cúmul d'establiments molt gran, però en altres carrers on només hi ha un o dos establiments, això no ha passat. Però el carrer Àngel Vidal només n'hi ha una discoteca.
La propietat d'aquesta discoteca té algun altre establiment a Sitges?
Bé, aquí a mi m'agradaria diferenciar perquè corresponguin les responsabilitats de cadascú i perquè sobre això no cometem, diguem, cap error ni fins i tot en opinió pública, que hi ha tres agents implicats. Un és la propietat de la finca, que en aquest cas és la que menys responsabilitat té perquè ha llogat a uns segons la llicència, diguem, l'activitat. Els segons són els titulars de la llicència, que aquests és contra qui l'Ajuntament ha actuat. I després hi ha els operadors de la discoteca, els que gestionaven pròpiament la discoteca, que sí que tenen una part de responsabilitat. Però, insisteixo, la propietat de la finca, en aquest cas, el que tenia era arrendada la finca doncs, amb una altra empresa i, per tant, la seva relació era contractual de lloguer. No era sobre l'activitat pròpia. I la decisió que ha pres l'Ajuntament és revocar la llicència. Per tant, vol dir anul·lar la llicència que l'activitat de discoteca ja no es pugui realitzar més en aquesta finca.
D'acord. Us pregunto a partir d'aquí. El titular o el que fins ara ha estat titular d'aquesta llicència és titular d'altres llicències en altres establiments de Sitges?
Sí.
Sí.
Sí, sí.
En altres establiments gestionats per la persona que és titular o que ha estat titular fins ara de WTF, s'han donat circumstàncies d'aquesta mena també?
Amb el titular de la llicència no, però amb els operadors sí.
Amb els operadors sí.
Sí, sí, sí.
Tant el titular de la llicència com els operadors tenen altres establiments aquí a Sitges.
Sí, sí, sí. Però això de vegades pot passar que un empresari tingui diversos establiments i que doncs, per diferents criteris empresarials doncs, gestioni d'una manera o altra un o altre establiment. Això de vegades pot passar i això forma part, diguem, de la llibertat pròpia del lliure mercat.
Sí, sí, evidentment.
La nostra preocupació quina és com a Ajuntament? Dues preocupacions. Una, que hem de garantir que els establiments compleixin la normativa i, sobretot, tinguin una oferta que s'adapti al que volem, per Sitges. I segona, garantir que aquesta activitat doncs, no generi cap molèstia ni cap entrebanc ni als propis clients, ni als propis veïns d'aquesta activitat.
D'acord. A partir
de... les dues, diguem, qüestions que crec que hem de garantir com a Ajuntament.
D'acord. A partir del que...
Deixem-ho
sí, oi tant, oi tant.
Aquests temes, de vegades, per nosaltres, fins i tot com a Ajuntament, i pels propis veïns, ens agradaria que la solució o la resolució fos més fàcil i molt més àgil. Però vull insistir que, i això ho insistia molt amb les taules aquestes de treball que teníem, que el procés ha de ser lent de vegades perquè ha de ser molt treballat, molt argumentat, molt carregat de raons, perquè la mateixa Generalitat moltes vegades ens posa com a exemple en establiments d'oci nocturn, fins i tot en establiments molt més complicats, com prostíbuls, que hi ha hagut a la Jonquera, etcètera, etcètera, en què la Generalitat ha actuat de seguida, prenent una decisió de tancament, després l'empresari ho ha portat a la justícia i ha acabat guanyant. I no només l'establiment ha tornat a obrir amb les mateixes condicions que abans, sinó que, a més, l'administració ha hagut d'indemnitzar aquella empresa, no? Per tant, per això he dit que a vegades necessitem de setmanes, de mesos, per carregar-nos de raons jurídiques, perquè el procés, un cop es pren la decisió de que es tanca i es clausura una activitat, sigui definitiu.
Perquè, esclar, les raons, diguem-ne, ètiques... les tenen tant els veïns com suposo que l'administració, no?
Perquè com hi ha hagut
casos...
Com els empresaris, en el seu cas, també.
Però, és a dir, en el cas d'aquest establiment hi ha hagut raons tan flagrants o els veïns han apuntat, diguem-ne, situacions tan explícites, tan eloqüents, que, esclar, els veïns poden argumentar que tenen un munt de raons, però el que diu l'alcalde és que jurídicament fa falta quelcom més que el testimoni dels veïns que diguin que veritablement allà hi ha hagut un problema molt gran dia sí, dia també. És això?
Podem posar un exemple molt pràctic.
Vinga.
Hi ha una baralla a la via pública.
Sí.
Necessitem que hi hagi una autoritat competent que aixequi acte de que ha vist, ha comprovat i s'han produït uns fets a la via pública. I, per tant, necessitem o que hi hagi la policia en el moment que es produeix la baralla, que de vegades no sempre és així, perquè la policia es va bellugant, Sitges és un municipi gran, i no sempre està en un mateix carrer les 24 hores, i segona, si s'ha produït necessitem una denúncia oficial, no només una trucada o una queixa al Facebook, no n'hi ha prou, necessitem una denúncia oficial. Tot això és la càrrega de raons. Fa necessari argumentar tot un expedient a base de denúncies, de fets, d'actes aixecades per la policia, d'investigacions, d'inspeccions, pels tècnics municipals, pels tècnics de la Generalitat, pels diferents cossos policials, que argumenten i justifiquen que un establiment ha de deixar de funcionar.
Per definir-ho bé, o sigui, una queixa al Facebook, alcalde, pot ser absolutament real, però des del punt de vista jurídic pot no valer absolutament res.
És molt important fer la denúncia als cossos policials.
D'acord.
Que és on pertoca i on està estipulat per la llei i per l'administració, que és on s'han de fer.
Quan comentàveu fa uns moments que l'Ajuntament ha revocat la llicència d'activitat per aquesta discoteca i que aquí no s'hi podrà exercir aquesta activitat, això és una garantia de descans pels veïns? Això és per sempre, durant uns mesos? Què pot passar amb això?
La revocació de la llicència... Aquesta revocació és definitiva.
És definitiva?
És definitiva. Que la justícia la tombi.
D'acord, o sigui, en aquell...
Per part nostra, és definitiva. A no ser que la justícia la tombi.
D'acord, o sigui, en aquell establiment no s'hi podrà instal·lar més una discoteca.
Sí.
D'acord. A no ser que la justícia...
Que ens digui el contrari.
Digui el contrari.
O que la... I, òbviament, haguem d'acatar la decisió.
Sí, sí, que la justícia faci valer les raons del titular de la llicència i revoqui la decisió de l'Ajuntament, però ara per ara l'Ajuntament ha revocat la llicència...
Amb aquesta titularitat.
Amb aquesta titularitat.
Exacte.
I és a dir...
Aquesta està la decisió. I vull també fer palès el sentiment per part de l'Ajuntament de la comprensió... de la situació d'enfadament, d'indignació de tants mesos dels veïns, però també vull fer palès i deixar també el sentiment de que no ens agrada tancar una activitat. No ens agrada, creiem que és l'últim que hauria de passar, perquè sempre hem tingut la voluntat amb l'empresariat de dialogar, de buscar solucions, però també haig de dir que hi ha empresaris que dialoguen i busquen solucions perquè la seva activitat pugui funcionar amb normalitat, i que ens interessa, Sitges, ens interessa molt tenir oferta d'oci nocturn. Però hi ha empresaris que no tan sols no dialoguen, sinó que, a més, doncs tenen una actitud absolutament diguem, contrària al que entendríem com una, saber fer i fer les coses ben fetes.
D'acord. Quan es revoca una llicència per una discoteca, si d'aquí dues setmanes o tres o el temps que fos vingués un altre empresari i digués jo vull aquí muntar una discoteca, no la podria muntar, eh?
Això hauria de consultar el servei jurídic.
D'acord.
Ara no em veig capaç de poder respondre jurídicament aquesta
D'acord.
pregunta.
D'acord, però és a dir, en principi l'Ajuntament ha revocat la llicència de discoteca pel titular actual d'aquesta llicència.
I també vull deixar clar una cosa que també ens va passar quan va passar tot el tema del precinte de l'Atlàntida.
Sí.
Si avui l'empresari decideix trencar el precinte i obrir la discoteca, pot passar, pot passar. Què ha de fer l'Ajuntament i què ha de fer l'administració en aquest cas? Tornar a personar-nos a la discoteca, de fet ja ho estem fent, de fet aquesta nit ja ho hem fet,
sí.
Comprovar que realment l'activitat està tancada i si no està tancada, aixecar acta, i el trencament d'un precinte és un fet delictiu i per tant donar-ne part de seguida a la justícia. Llavors ja hi entra la justícia directament.
D'acord.
Per tant, i tornar a precintar, òbviament.
Uh-huh.
Es desprecinta i, òbviament, es torna a precintar, però es passa i es passa a la justícia.
D'acord.
Ho dic perquè és una situació que, en el cas de l'Atlàntida, ens passava. Uh-huh. Precintàvem i la discoteca tornava a desprecintar, obria, i, en fi, el que passa que tot això ja entra en un terreny, com deia, de delicte, amb responsabilitats penals, i, per tant, agreuja molt, molt la situació, que ja no només pot ser sanció econòmica, sinó que pot entrar en un terreny molt més complicat pel propi empresariat.
D'acord.
Jo vull creure que aquesta vegada l'empresariat utilitzarà més la raó que altres vegades i no entrarem en aquesta situació. Mm-hmm.
Dues darreres qüestions molt ràpides, alcalde. Una, hi ha altres establiments a Sitges que estan, diguem-ne, a la corda fluixa en aquest aspecte?
Sí, n'hi ha algun altre, en aquest cas no d'oci nocturn, sinó també hem actuat en uns apartaments d'ús turístic a la zona de Cal Antoniet.
Sí.
És molt important també, a part de la capacitat i l'obligació inspectora que tenim l'Ajuntament i que tenim les administracions, la col·laboració dels veïns. En el cas del carrer Àngel Vidal ha estat fonamental. Però en aquest cas que també explico ara de Cal Antoniet, també, perquè gràcies a les diferents denúncies que han fet veïns de Cal Antoniet, doncs l'Ajuntament ha pogut comprovar com hi havia un edifici, un bloc sencer,
sí,
sense els permisos corresponents, fins i tot no tenien ni la certificació de final d'obra, ni la primera ocupació, ni la cèdula d'habitabilitat, i ja s'utilitzava, ja es llogaven aquests pisos d'aquest edifici com a apartaments turístics. Com que no tenien llum, perquè no tenien els permisos,
sí,
havien instal·lat al carrer de darrere un generador enorme, amb els sorolls que suposava i les molèsties pels veïns, per tenir llum, i fins i tot la piscina, també la tenien en marxa, una piscina comunitària, sense reunir cap mena d'inspecció sanitària, etc. Amb això també hem actuat, també es va ordenar el precinte d'aquesta activitat, malgrat intentar-ho tot, insisteixo sempre, per la via del diàleg i de posar solucions, però clar, quan et topes amb què hi ha gent que tira pel dret d'aquesta manera,
uh-huh,
el que hem de fer nosaltres és protegir també els propis clients i usuaris d'aquest edifici d'apartaments d'ús turístic, perquè tinguin, doncs, quan lloguin un pis, doncs tinguin unes mínimes garanties de seguretat, de salut, etc., no? De sanitat. Es va ordenar el precinte no el vam poder efectuar perquè en aquell moment 9 dels 18 pisos estaven ocupats, i per tant volia dir fer fora tota la gent. I clar, són tercers de bona voluntat els que, uh-huh, van jugar, i per tant el que hem fet és donar uns dies per reordenar la qüestió,
uh-huh,
i si no, en pocs dies efectuarem el precinte de manera definitiva.
Ara us anava a preguntar, mira que hi ha gent també, vaja, no sé si els que anaven allà amb tota la bona fe o no, ja sabien que anaven a un lloc que no hi havia llum i que la piscina era, vaja, no sé.
Ho desconec, perquè desconec de quina manera van accedir a una,
sí, sí,
a la informació d'aquesta oferta.
Ah, perquè, esclar, un edifici que no té ni la cèdula d'habitabilitat, que no està a l'obra acabada, que no hi ha ni llum, que no hi ha ni aigua, la piscina està com està, i resulta que el 50% de l'edifici està ocupat. I
sí,
se'n fa,
si
i se'n fa negoci.
Allà, si arribes allà i entres pel carrer, que no veus el generador,
ja, ja,
et prenes l'interruptor i tens llum, la piscina,
sí,
està en,
sí,
marxa,
no sé,
què vas a pensar, no? Potser, no ho sé, penso en la bona voluntat dels,
de
la pobra gent que han llogat aquest edifici, que ara es trobarien en un dia que els hi vindria la policia, els hi presentaria i adeu vacances.
I per això dir, l'Ajuntament en aquest cas encara no ha pogut precintar.
Ens vam personar a precintar, al veure que hi havia nou pisos ocupats. Primer, la propietat no ens va va impossibilitar l'accés, hi va haver una certa polèmica, també ho haig de dir, però ara hem donat els dies que es disposa la normativa perquè ho puguin solucionar i si no, immediatament hi ha un decret que preveu que en els propers dies, si no, es presentarà de manera definitiva.
D'acord. I
fins que s'aconsegueixi a complir tota la normativa. Vull dir,
I podria passar igualment, el mateix que dèiem a la discoteca, la propietat pot apel·lar també als seus drets i, per tant, això pot obrir...
Sí, el que passa que en aquest cas, haig de dir, que esclar, vull dir, sense tenir la certificació de final d'obra, sense tenir la primera ocupació, sense tenir cèdula d'habitabilitat, és que fem les coses bastant malament. Fem les coses bastant malament, i clar, ho veig difícil, que això es pugui tombar.
D'acord. Una última qüestió. Què us han dit els veïns del carrer Àngel Vidal? Perquè hem de suposar que des del primer moment en què algú va veure ja el precinte a la porta...
Bé, jo vaig voler també personalment amb els veïns que havien participat en les taules de treball del carrer Àngel Vidal, precisament, comunicar-los personalment. He intentat, via telefònica o via personal, poder parlar amb ells i explicar-los la situació, per què hem trigat tot el que s'ha trigat, quins motius hi ha, intentar donar l'explicació. I a tots haig de reconèixer que tots mostraven la seva satisfacció per la situació. Clar, pensem que és una situació cada dia, de molèsties, al final això t'afecta moltíssim a la vida personal, la vida familiar, i per tant mostraven satisfacció, fins i tot m'han dit, jo no hi vaig ser en persona el moment que es va presentar, que els veïns que hi havien al carrer en el moment que es presentava van aplaudir l'acció de la policia local. En qualsevol cas, jo el que vull agrair és la seva comprensió durant tants mesos i sobretot la seva col·laboració, perquè realment les seves trucades a la policia local, queixant-se, denunciant-se, la seva personació, a vegades fins i tot a les oficines de la policia, han fet que tot això formés part d'aquest expedient de queixes i molèsties degudament denunciades que han ajudat a arribar on hem arribat avui.
Això és com aquell que diu, l'alcalde obertament convida el veïnat que no defalleixi mai a l'hora de
la mobilització ciutadana. La mobilització ciutadana és molt important, és molt important. Sobretot serveix moltes vegades d'empenta per les coses, però és que en una situació com aquesta complicada, on tota la qüestió administrativa i jurídica pesa tant, necessitem dotar-la d'arguments. Jo és el que m'he donat compte, perquè clar, jo de vegades políticament m'hagués agradat prendre decisions abans, però els propis serveis tècnics de la casa, de l'Ajuntament en aquest cas, i serveis jurídics em deien, alcalde, vigili. És clar, si prenem aquesta decisió, pensi que amb això no està clar. Això, altre, no n'hi ha prou. Això, clar. I per tant, per això demano moltes vegades que està molt bé que siguem actius a les xarxes socials, però les xarxes socials, l'administració no les té regulades com a denúncies oficials, i per tant és molt important que es facin les queixes allà on toca.
Sembla mentida, eh? Hom pot vulnerar la llei i fins que la llei veritablement s'hi posa han de passar uns mesos, eh?
Vivim en una societat organitzadament garantista, i és garantia pel ciutadà, però també ho és pel que fa activitats. I ha de ser així, també. Perquè, òbviament, també hi ha empresaris que se la juguen i que creen i arrisquen també els seus diners, les seves inversions, creant llocs de treball, creant activitats, i també que algú els acusi de que no s'estan fent bé les coses, doncs s'han de demostrar. I, per tant, jo crec que això és una garantia per les dues parts. I si realment algú no compleix, al final tot s'acaba demostrant i sapiguent.
10:05 ens quedem amb aquest titular. L'Ajuntament de Sitges revoca la llicència d'activitat de la discoteca del carrer Àngel Vidal i la revoca a partir de la constatació que, per una banda, els Mossos d'Esquadra, que són els que vetllen per la legalitat a l'interior del local, poden constatar ja hores d'ara a través de les seves investigacions, i per les denúncies reiterades que ha rebut la policia local per aldarulls, per incivisme, per diferents circumstàncies que han alterat l'ordre públic i han fet que s'aixequés acte en més d'una ocasió, en més de dues i més de tres, de tot el que succeïa a l'entorn d'aquest establiment.
I permeti'm una cosa.
Sí, oi tant.
I sobretot per l'incompliment normatiu reiterat. Aquest és el fonament del tancament, l'incompliment reiterat de l'últim decret abans d'aquest, que era la reducció horària en dues hores i que no van complir, vaja, segons els actes de la policia, mai.
Mai. Miquel Forns, gràcies.
Moltes gràcies, i en un altre àmbit de les coses, bona festa major.
Bona festa major.
Estem a poques hores.
Home, els veïns del carrer Àngel Vidal segur que la podran celebrar en un altre tarannà, de ben segur, eh?
Probablement.
Està clar que sí. Gràcies de nou, adéu-siau.
Gràcies, bon dia.